Arribes a un minut de 11:45 del matí i avui parlarem d'habitatge. Ho farem amb el nostre síndic de Greuges, col·laborador habitual aquesta temporada del Sant Cugat a Fons, Ramon Palacio. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom i a vosaltres.
Com estem?
Contents d'estar aquí, patint una mica de calor, però és el que toca.
Sí? Pues sí, és el que toca. Quin remei. Per cert, avui dèiem, parlarem de l'habitatge. L'habitatge que, tot i que pugui semblar que en una ciutat com a Sant Cugat, també és una problemàtica.
Jo crec que és important veure o contextualitzar quin és, per què l'habitatge és una problemàtica. És molt greu. O sigui, és molt greu a nivell estat, i fins i tot a nivell Europa, però sobretot a nivell grans ciutats, a nivell Barcelona, a nivell Sant Cugat, el cost de l'habitatge està absolutament desproporcionat respecte a la resta de costos que una persona o que una família ha d'assumir per viure. Deixa'm dir algun petit número, no?
Sí.
Si estem parlant de salaris mínims de 800 euros, 900 euros, estem parlant de salaris mitjans de 1.000, 1.200, 1.300, 1.500 euros mensuals, i estem parlant de lloguers, que és exactament el mateix.
Sí.
Estem parlant de lloguers de 800, de 1.000, de 1.200, de 1.500, estem parlant exactament del mateix. Això no té cap sentit. No té cap sentit. L'única manera... Lloguers, no compres d'habitatges,
perquè
si algú diu jo voldria invertir, tenir... No, és que simplement per viure s'ha de destinar pràcticament un sou. La gent que treballa i que el té. Clar, això distorsiona tota la realitat, absolutament. El remei... Això afecta, per suposat, a les persones que es volen independitzar, els joves que es volen independitzar. Afecta als, com que van pujant els lloguers, afecta a les persones que normalment ja tenen un sou o estan treballant i paguen un lloguer i el sou no els hi puja i el lloguer sí. Afecta a que, de la mateixa manera que els lloguers dels habitatges són cars, els lloguers dels immobles o dels establiments també són cars. I quan vas a prendre't un cafè, estàs pagant el lloguer car que ha de pagar aquell senyor o senyora. A França, jo recordo que els preus dels serveis eren més cars que a Espanya perquè els sous, els salaris eren més alts. Tu pagaves més per anar a dinar o pagaves més per prendre un cafè perquè el cambrer cobrava el doble. Aquí pagues el mateix que allà, no perquè el cambrer guanyi més, sinó perquè el lloguer de l'establiment aquell o l'amortització de la inversió del que l'ha comprat, si estem pagant tutxana.
Sí.
En lloc de pagar serveis i en lloc de pagar maneres de viure dignament, estem pagant tutxana. Això ens ho distorsiona tot. I crec que és important tenir-ho present quan intentem veure, que ara ho intentarem, què es pot fer des de l'administració de l'Estat, què es pot fer des de la Generalitat, què es pot fer des d'un ajuntament...
Deixa'm fer una pregunta abans d'analitzar tot això. Arriben moltes situacions problemàtiques referides a l'habitatge, precisament a la vostra oficina aquí a Sant Cugat?
N'arriben. No n'arriben moltíssimes, o no és un tema... Altres vegades hem parlat aquí que la distribució de les queixes o la tipologia de les queixes que tenim al síndic és àmplia, hi ha de tot. I n'hi han moltes d'habitatge, però no dirien que és el tema estrella, n'hi han molts altres. Però també és important dir que d'entre les queixes d'habitatge n'hi han de dos tipus, que són diferents. Una són les de persones vulnerables, o sigui, el que no pot.
Que no arriba.
Que no arriba. I aleshores demana que l'Ajuntament l'ajudi, demana que la Generalitat l'ajudi, demana un pis cedit, demana un pis de serveis socials. Això és tot un tipus de problemàtiques. Però també hi ha les altres, les persones, diem-li classe mitjana, normals, classe mitjana, però que li pugen el lloguer a final del contracte, als 3 anys o als 5 anys, o que persones de classe mitjana, que els seus fills s'independitzen i no poden quedar-se, o sigui, diguéssim, la problemàtica que gestiona el sindicat de llogateres, que és no només les vulnerabilitats, sinó tothom, tenim queixes o tenim queixes dels dos tipus.
Val. Doncs anem a veure què es pot fer, no? Des de les administracions, per exemple. Comencem per l'administració, la que tenim a tocar.
Perfecte.
L'administració local.
Sí.
Què poden fer els ajuntaments?
L'administració local és el parent pobre. L'administració local és l'administració a la qual, quan un veí, quan un ciutadà té una problemàtica, s'hi dirigeix, però és la que té menys recursos de totes. Aleshores, hem començat pel punt dèbil, pel graó dèbil de la cadena. L'administració local és la que rep més queixes i la que té... En general, no parlo de Sant Cugat, En general, és la que rep més queixes i és la que té menys possibilitats d'actuar. Ara, què pot fer? Doncs ha d'actuar en aquests dos terrenys que estava dient abans, en el terreny de les vulnerabilitats, dels casos d'usos, i en el terreny de la generalitat, en el sentit dels casos generalistes, de la població en general. Amb els casos de vulnerabilitats ha de tenir una estructura de serveis socials potent per atendre les demandes que hi apareixen, i n'hi apareixen moltes. I jo diria que mai serà suficient. És a dir, estem en un moment on la demanda d'ajuda és sempre superior a les possibilitats d'ajuda que té qualsevol municipi. Després podem parlar de Sant Cugat i podem parlar dels serveis socials de Sant Cugat, però en general no, passa això.
Podem aprofitar per calibrar quina és la situació respecte a aquests serveis socials aquí al municipi de Sant Cugat, davant d'aquesta problemàtica.
Doncs el municipi té, no recordo el número exacte, però té una quarantena d'habitatges disponibles. En principi, la idea és que aquests habitatges siguin transitoris, si una família que està en situació puntual...
Un lloc de pas.
Un lloc de pas. I que hi hagi rotació. Quina és la realitat? Que no hi ha rotació. Que quan una persona, quan una família cau en aquesta necessitat i rep el suport dels serveis socials de l'Ajuntament de Sant Cugat i està en un habitatge protegit o pagant uns lloguers mínims, no té... En general, li costa molt sortir d'allà. Llavors s'eternitza aquesta situació. Però mentre van arribant altres famílies que també tenen necessitats...
I com se soluciona això?
Malament.
No, malament. No hi ha solució?
Hi ha solucions estranyes, a vegades estan sent molt restrictiu, miren molt bé les casuístiques, a vegades es paguen pensions, a vegades hi ha un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, crec que és amb l'Ajuntament de Barcelona o amb la Mancomunitat, no sé, hi ha un conveni amb extramunicipal que també hi ha un cert disponibilitat d'habitatge. O sigui, se soluciona com es pot, però aquest com es pot...
A pedaços.
Clar, a pedaços. Mai és prou satisfactori, perquè la problemàtica és tan grossa que les demandes d'ajuda són sempre molt més altes que les possibilitats d'ajudar.
Estaven en el terreny de l'administració local, la més propera.
Sí, tenim una altra part, no? I és, Sant Cugat és una ciutat cara, en general, i l'habitatge de Sant Cugat és més car que la mitjana.
Sí.
Què pot fer l'Ajuntament de Sant Cugat per gestionar la problemàtica de l'habitatge de Sant Cugat? Home, si Sant Cugat és una ciutat agradable i que la gent té ganes de venir a viure, probablement sempre serà més cara o una mica més cara que altres, probablement. Però això no vol dir el que dèiem abans, que estem pagant lloguers que equivalen a un sou. No té sentit. Què es pot fer? La solució a llarg termini està clara, però és tan a llarg termini, que no hi arribarem, o que hi arribarem dintre de 20 anys. La solució a llarg termini és un parc d'habitatge públic de lloguer.
A qui aniríem a petar? A Promusa.
A qui aniríem a petar? A Promusa. Promusa va ser una empresa pública que es va crear fa uns quants anys, 20 anys, i que la seva dinàmica ha estat construir habitatge públic en base als aprofitaments mitjans que té el municipi quan una promotora fa una promoció d'habitatges, hi ha un 10% d'aprofitament mig que queda municipal. O sigui, en base a anar aprofitant la llei, anar generant un parc de vivendes, parc d'habitatges. En aquells moments es va creure convenient vendre'ls en condicions favorables. Clar, això sempre és una injustícia, perquè si pel que sigui, vull dir, amb tota la claretat i transparència que hi pugui haver en el procés, però el que té accés allò per sorteig, perquè reuneix unes condicions d'edat, de temps de permanència al municipi, pel que sigui, el que té la possibilitat d'accedir a un habitatge a un preu que és la meitat del de mercat, perquè el terreny no ha costat res, aquesta persona és una afortunada, o aquesta família és una afortunada. Però això no soluciona el problema general, això soluciona el problema d'una part del ciutadà. Què és quina era la política que hagués estat, i estem parlant del passat, i parlar del passat té el sentit que té ara, eh? Però quina hagués estat la política adequada? Anar generant un parc públic d'habitatge en lloguer i, amb aquest lloguer, anar-lo incrementant i llavors oferir-lo sense, o incloure els casos de restriccions que convinguin, però que hi hagi una part que sigui sense restricció per tothom que vulgui. Sí, que és el que passa a Europa. Si a Europa hi ha 30, 40, 50... A Europa el 70% de l'habitatge és de lloguer i d'aquest 70% la meitat és lloguer públic. Si un 30%, si un terç dels habitatges són de lloguer públic i tenen un preu contingut, la part de lloguer lliure no cal fer lleis. Ja directament baixen els preus de lloguer. És el joc aquest, i és economia de mercat. No hem fet cap llei ni cap... Quina tàctica hem seguit a Espanya? Espanya s'ha disparat el preu de la compra de l'habitatge, s'ha disparat el preu del lloguer de l'habitatge, hi ha unes lleis d'àmbit estatal, la llei d'arrendamientos urbanos, que diu coses que no es poden complir, s'han anat fent pedaços per donar ajuts als lloguers perquè són cars, en condicions, s'han fet vivendes de protecció oficial reunint certs... O sigui, es van buscant sempre casuístiques particulars. En lloc de resoldre, això és un tema històric, eh? Però en lloc de resoldre de cop i volta o enfrontar el problema, es van buscant pedacets, 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 pedacets. I al final, la gestió dels pedaços és més complicada, aviam que em toca, no em toca, si jo el tenia de protecció oficial i ara resulta que li deixo el meu fill, li puc deixar o no li puc deixar, si ara jo he de canviar el venc, el puc vendre o no el puc vendre... Entrem en tota una dinàmica de casuístiques que és més complicat el farciment que el gall. És més complicat gestionar les casuístiques que no gestionar el que era la problemàtica. Anem tard, anem molt tard. Quina seria la proposta que jo crec que s'hauria de fer a les administracions? Enfoquem el tema o la problemàtica a llarg termini. No anem a resoldre, no anem a guanyar les properes eleccions, no anem a fer una... Enfoquem-ho a llarg termini. I a llarg termini es diu parc d'habitatge públic de lloguer.
I on s'hauria de posar la primera pica?
La primera pica, m'imagino que és...
A nivell estatal?
Ah, no, per suposat. O sigui, em preguntava si a nivell municipal què es pot fer.
Clar, perquè això va esglaonat. Sí. Això és com un dominó.
Sí, però aquí tots poden ser propietaris. És a dir, l'Ajuntament, el municipi, pot promoçar, pot, i de fet ara ha iniciat aquest camí, eh? Ara, o sigui, Promusa ha iniciat el camí de fer habitatge de lloguer, habitatge públic de lloguer. Però, clar, el ritme que es pot fer és un ritme molt petit. O sigui, la influència que això tindrà en el proper any, dos anys, tres anys, serà mínima. Però si això ho féssim bé, i si, independentment del color polític dels ajuntaments que tinguéssim els propers 20 anys, això tira endavant, dintre de 20 anys, Sant Cugat tindrà un parc significatiu d'habitatge públic de lloguer. De la mateixa manera que la Generalitat també ho pot fer a nivell Catalunya i de la mateixa manera que l'Estat també ho pot fer a nivell Estat, l'administració de l'Estat. O sigui, qualsevol de les administracions pot fer-ho això. I aquest és el camí. Tenim ara un nou equip de govern, entenc, perquè s'ha fet públic així, que un dels temes estrella és l'enfoc o la resolució o l'intentar enfrontar la problemàtica de l'habitatge i, bueno, anirem veient com es concreta. D'entrada s'ha de concretar amb un augment de pressupost, perquè per fer qualsevol cosa calen diners. És a dir, de la distribució de diners que té el municipi ha d'augmentar la part destinada a això. Separem, eh? Separem. Potser estic dient moltes coses, no ho sé.
No ens quedarà gaire més temps, eh?
Separem. Per mi és important separar dos aspectes, que és la gestió de les vulnerabilitats de la gestió generalista de la problemàtica de l'habitatge
per tothom.
Per tothom. Les vulnerabilitats són urgències i com a urgències s'han de tractar i són difícils. En canvi, la gestió generalista no és una urgència, és un projecte a llarg termini que s'ha d'enfocar des del principi en continuïtat. Espero, desitjo, demano que el nou equip de govern augmenti els pressupostos per les dues coses, per les urgències de les vulnerabilitats, i que en lloc de 40 tinguem 50. No ho resoldrem, eh? no serà... però ho haurem avançat, i sobretot que vagin posant les pedres sòlides, les bases sòlides, perquè Sant Cugat vagi tenint un parc públic d'habitatge en lloguer que faci, que contingui els preus de la part privada, del parc de lloguer privat.
No ens queda més temps.
No.
Ramon, jo crec que hem fet una pinzellada allò àmplia, molt concentrada, que serà suficient per tenir clar. Molt ràpidament.
Sí, no, jo només vull agrair aquí l'esforç vostre, el posar això sobre la taula, i del sindicat de llogateres. Perquè el sindicat de llogateres enfoca aquestes dues coses. Enfoca, per suposar, la situació de vulnerabilitat, però també una problemàtica general, que és important tenir-la sobre la taula, i vull reconèixer aquí el seu esforç i reconèixer a l'equip nou de govern municipal que estan en contacte i dialoguen.
Ramon Palacio, moltíssimes gràcies. Bon estiu.
Bon estiu a tothom, i a vosaltres gràcies també.
Adéu-siau.